Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
2.600 sabadellencs han començat avui el curs escolar. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El creixement d'alumnes a la secundària i la creació de 4 nous grups en aquesta etapa en són les principals novetats. Dos d'aquests nous grups corresponen al nou Institut Narcisa Freixes a l'Eixample. La directora del centre, Gemma Puig, assegura que encetar aquest projecte és molt engrescador.
És una cosa molt, molt engrescadora, molt emocionant, perquè, bueno, doncs, tu idees com pot ser el centre des dels mòduls, com disposem les aules dintre del mòdul, el professorat que serà més adequat, després és per pensar el projecte, i llavors un cop ho tens, doncs anar pensant en tots els detalls que quan comences en un centre que ja està muntat potser ni hi penses, però clar, aquí hem de pensar en tot perquè comencem de zero, no hi havia res, i llavors doncs has d'anar muntant tot des de la cosa més material al personal o al projecte de centre. És xulo, però molta feina.
Aquest curs per 7è any consecutiu han augmentat les beques menjador al Vallès Occidental fins a superar les 14.500. D'aquestes, la meitat corresponen a famílies en situació de pobresa extrema.
La contractació de la parella de Marta Morell no aniria en contra del codi ètic per la relació afectiva que mantenen.
Així ho ha fet públic avui la Comissió d'Ètica Pública als grups municipals, assegurant que només s'estaria anant en contra del codi si Morell ha intervingut en el procés de contractació de Juanjo Cáceres. D'aquesta manera respon a la petició de Ciutadans, a la qual també es van sumar Esquerra i la Crida, que creien que incorporar Cáceres com a assessor podia suposar un conflicte d'interessos.
En esports, el Sabadell aprofitarà la feblesa amb què l'Hércules ha començat temporada per sumar els 3 punts aquest diumenge.
Els alacantins només sumen un punt dels 9 possibles arran d'una mala entrada a la temporada. Els arlequinats volen aprofitar la mala ratxa al Rico Pérez per marxar de casa amb els millors resultats possibles.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a enfilar després de la davallada d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica a Catalunya és estable, amb predomini del cel serè o poc ennuvolat en general pel creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu. A banda, arribaran alguns núvols pel terç sud que deixaran el cel localment mig ennuvolat en aquest sector. La temperatura és notablement més alta respecte a ahir i s'assoleixen valors al voltant de 25 i 30 graus. Pel que fa al vent, bufa entre fluix i moderat de component nord i est i amb alguns cops forts al delta de l'Ebre. Aquest vent altera la situació marítima i les onades podran arribar a un metre d'altura en mar de fons de l'est. Pel que fa demà, la nuvolositat augmentarà de sud a nord fins a quedar el cel mig ennuvolat en conjunt. Malgrat tot, a partir mig matí creixeran nuvolades a la meitat sud que deixaran el cel localment molt ennuvolat en aquest sector. A més, és on és probable que es formin alguns ruixats i xàfecs. La temperatura serà semblant i el vent s'intensificarà a la costa. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la P7 a Barberà, 3 quilòmetres concretament en sentit Tarragona, i a Barcelona trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. A la ronda de dalt també hi ha problemes, trànsit dens entre Vallcarca i la Meridiana també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Sabadell acaba d'estrenar el nou curs amb uns 37.000 alumnes matriculats als centres d'infantil, primària i secundària, ja siguin públics o concertats. El curs ha començat sense incidències, més enllà dels barracons en què faran classe els estudiants del nou Institut Narcisa Freixes, que se sumaran als de l'Institut Arraona i l'Escola Virolet. El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha posat el crit al cel i ha afirmat que no és una situació pròpia del segle XXI.
És una imatge doncs, que no està a l'alçada del segle XXI. És una imatge que no està a l'alçada. I és una imatge que no està a l'alçada del segle XXI perquè les construccions han de ser sòlides, les construccions han de ser de qualitat, les construccions han de ser d'alguna manera que fes i gos entrar. Vull dir, la qualitat no només és un espai, però sí que és veritat que l'espai ajuda. A l'espai, d'alguna manera, motiva. A l'espai, d'alguna manera, doncs, intervé amb el procés educatiu de l'alumnat.
Robles ho ha dit avui en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
El regidor d'Educació ha recordat que Sabadell és la segona ciutat de tot Catalunya amb més alumnes fent classe en mòduls prefabricats. Els de l'escola Virolet porten 9 anys en barracons. Els de l'Institut Arraona han passat tot un cicle en aquests mòduls, mentre que una 60ena d'alumnes iniciaran oficialment demà el curs al Narcís Freixas. Avui la seva directora, que també ha passat pel Cafè de la Ràdio, ha avisat que no podran estar més de 3 o 4 anys en aquest emplaçament. Gemma Puig confia que tindran disponible el nou edifici entre el carrer Martí Romà i la carretera de Barcelona en aquest període de temps.
De moment no ens han dit res, però és clar, aquest espai d'aquí ara és gran perquè només som 60 alumnes, però a mesura que anem ampliant el nombre de grups, doncs l'espai s'anirà fent més reduït, evidentment. Aleshores, molt temps no podem estar aquí perquè no hi cabrem els alumnes. Aleshores, no sé, jo espero que en 3 anys, 4, com a molt, doncs ja puguem passar a l'edifici de carretera de Barcelona.
A banda dels barracons, entre les assignatures pendents de cara al curs que acaba de començar, hi ha prevenir l'absentisme escolar, millorar els resultats acadèmics o evitar la segregació.
L'escola Alcalde Mercet inaugura amb el nou curs les millores que s'han fet al pati del centre. Entre aquestes hi ha la pavimentació d'un espai que s'inundava amb l'aigua, l'enjardinament d'un talús i la construcció d'una tanca, a més de la creació d'una zona d'ombra en el pati interior de cicle superior.
Totes aquestes millores han costat 19.000 euros i han sortit dels pressupostos participatius Construint Ciutat del 2018. La directora de l'escola, Anna Massip, ha explicat que aquesta intervenció s'emmarca en el canvi de projecte educatiu que ha viscut al centre els últims anys.
La idea és aquesta, doncs, que l'espai exterior és un espai educatiu totalment i que fem moltes activitats d'exterior. Aquests nens són molt físics, necessiten molt estar a l'exterior, per tant, adequar els espais perquè puguem fer propostes d'aprenentatge.
En la redacció del projecte hi van participar els alumnes del centre que van manifestar les seves necessitats. Per celebrar la inauguració, l'escola Alcalde Mercet celebrarà una festa amb tota la comunitat educativa.
I el curs escolar ha començat amb un augment de les beques menjador al Vallès Occidental per 7è any consecutiu. Ara mateix, segons dades del Consell Comarcal, hi ha concedides a la comarca 14.594 beques, 800 més que el curs passat. Aquesta xifra suposa un augment, atenció, del 160% respecte al 2012, un augment que preocupa l'organisme supramunicipal, ja que demostra, diu, que la situació econòmica de les famílies no està millorant.
De fet, la meitat de les famílies becades aquest curs, més de 7.500, tenen uns ingressos anuals bruts inferiors als 7.000 euros, i d'aquests, un 10% no tenen cap ingrés. Ignasi Jiménez és president del Consell Comarcal i alcalde de Castellà.
Superem les 14.000 beques menjador, i d'aquestes 14.000 beques menjador, la meitat d'elles són de famílies que en aquests moments no superen els 7.000 euros bruts anuals com a renda familiar disponible. Això significa que ens trobem en situacions de pobresa extrema en aquests moments a la comarca, no? I que, per tant, aquest discurs que a vegades existeix de que estem sortint d'aquesta situació de crisi econòmica quan s'agafen les dades macro, quan anem a les dades micro, el que estem veient és que tenim una situació molt greu a la comarca.
Una altra de les denúncies del Consell Comarcal a l'inici d'aquest curs 2019-2020 és que la Generalitat no ha augmentat el nombre de beques que cobreixen el 100% del cost del servei de menjador. De fet, dels estudiants becats al Vallès Occidental, només 1.300 tenen pagat tot el cost, un 8% del total.
El sistema actual de beques menjador s'aguanta única i exclusivament gràcies a la col·laboració i la participació dels ajuntaments, que hauran de posar més de 2,5 milions d'euros per tal de que hi hagin nens que no hagin de fer això que malauradament en algunes ocasions han de fer, que és quedar-se un dia a dinar i el següent no quedar-se a dinar. Això és gravíssim, és a dir, estem parlant de gent amb ingressos molt minsos que només rebran una beca al 50% i que, per tant, administracions que no tenen cap mena de competència i evidentment no tenen cap tipus de finançament hauran de col·laborar per tal de que tinguin un àpat en condicions.
L'altra gran demanda del Consell Comarcal i del conjunt de municipis és buscar una fórmula per garantir els àpats saludables també a la secundària, tot plegat en un moment en què la jornada intensiva als instituts impedeix que les beques menjador s'estenguin en aquesta etapa. Ara mateix només 895 alumnes d'institut tenen finançat aquest servei. Això significa que un miler d'estudiants que el curs passat rebien beca menjador a 6è de primària l'han perduda en passar a la secundària.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
A banda del curs escolar, avui també ha començat el curs polític a l'Ajuntament de Sabadell. Després de la festa major i de la diada, el consistori reprèn l'activitat en un curs especial per la majoria de regidors, ja que s'estrenen en aquesta tasca. No obstant això, les prioritats del portaveu de cada formació són diferents.
Pel portaveu del PSC, Pol Gibert, el nou curs es presenta com una oportunitat per canviar qüestions importants per Sabadell.
Home, jo crec que serà intens, que serà apassionant, no? El curs polític, doncs, com deies, comença a venir el setembre, a tornar a la festa major, no? Amb la qual hi ha molta feina per fer, una visita a Madrid que fa l'alcaldessa properament, no? Amb la qual comencen gestions importants perquè Sabadell pugui veure un canvi els propers 4 anys.
Per la sòcia del govern socialista, la portaveu de Podem, Marta Morell, posar la ciutat al centre de totes les accions de l'executiu és la principal prioritat.
Encarem un curs polític amb moltes ganes, tal com vam començar nosaltres el mandat. Esperem que sigui un mandat en el qual totes les forces polítiques posin al centre la vida dels sabadellencs i les sabadellenques, i esperem que tinguem un bon inici i un bon curs polític.
Des d'Esquerra Republicana, el portaveu Gabriel Fernández posa el focus en tot el que està per venir a nivell català i estatal.
No se nos escapa a ningú que vivirem temps complicats, amb unes sentències que estan aquí, amb un 1 d'octubre, que també lo tenim a pocs dies, serà complicat, segurament amb eleccions a l'estat espanyol, és més que probable que això sigui així. Per tant, evidentment el futur pinta que serà mogut, però nosaltres d'Esquerra Sabadell estem molt il·lusionats per poder seguir treballant per la ciutat i demostrar a la ciutat que som un partit de govern i que som l'alternativa clara al govern actual que té la ciutat.
Per la Crida, en canvi, el més important és fiscalitzar la tasca del nou govern de Marta Ferrés. El regidor i exalcalde Matías Serracant assenyala un dels casos que seguiran amb especial atenció.
Seguir l'escrutini, no?, directe dels expedients que tenen a veure amb es Matxa. Està clar que hi ha coses que estan vives i no deixarem passar-ne ni una d'aquells elements que nosaltres creiem que són imprescindibles, però també amb totes les iniciatives, de totes les actuacions que havíem engegat, tant en l'àmbit d'acció social com a Marinals amb els habitatges, com amb les obres que estan en curs, com amb la caserna, com amb tants i tants elements sobre els quals la Crida i el govern anterior havia fet, doncs, un impuls importantíssim, que eren cabdals per la ciutat i que no volem que es quedin aturats.
La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, per la seva banda, posa especial atenció en treballar perquè la ciutat es converteixi en un referent.
L'encarem amb moltes ganes. Hem fet una tasca, aquest agost hem treballat molt, ja tindreu notícies nostres, que ara us avanço que ara el 20 de setembre us convocarem una roda de premsa, que serà, doncs, una miqueta d'especificar quines són les nostres línies, presentar-vos l'equip i amb tot el que nosaltres ens proposem per aquest, com a mínim, a curs polític. Nosaltres tenim ganes d'aportar per la ciutat. La ciutat es mereix que totes les oportunitats que té, doncs, serveixin per revertir en benefici de les persones, perquè la ciutat ocupi un espai a Catalunya i a Europa que li pertoca, i ara mateix Sabadell, doncs, no està precisament en els seus millors moments.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, que ja té preparat un paquet de propostes per fer-les arribar al govern municipal i al ple.
Que venim de 4 anys de majoria absoluta i d'un govern molt interessat en els temes molt concrets, que han perdut massa temps parlant de coses que no eren de la ciutat i de temes, el tema nacional, per dir-ho d'alguna manera, i jo crec que sobre un espai de diàleg per poder fer coses per la ciutat, no? En aquest sentit, Ciutadans està disposat a presentar projectes de ciutat. Aquest mes de setembre al ple de l'Ajuntament presentem una moció per comunicar millor amb autobusos la zona sud de Sabadell, que és la zona més abandonada en temes de comunicació, i tenim una bateria de propostes i de documents per presentar-li al govern, doncs, per treballar per projectes de ciutat, no?
El curs polític ha començat avui amb una junta de govern i una junta de portaveus.
No deixem la política perquè la Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament de Sabadell determina que la contractació de Juanjo Cáceres, parella de la tinent d'alcaldessa i portaveu de Podem, Marta Morell, no incompleix el codi ètic per la relació efectiva que mantenen. Segons ha donat a conèixer avui a la Junta de Portaveus, el document aprovat el 2017 no prohibeix nomenar com a personal eventual de l'administració local la parella d'un regidor. No obstant això, sí que prohibeix que l'edil intervingui en aquest procediment.
És a dir, només hi hauria un incompliment del codi ètic si Morell hagués intervingut en el procés de contractació proposant o recomanant la seva parella per ocupar aquest càrrec, un fet que la comissió desconeix i que deixa sobre la taula. Les conclusions de la Comissió d'Ètica Pública, acordades en una sessió extraordinària el 29 de juliol passat, donen resposta a una demanda de Ciutadans, a la qual també es van sumar Esquerra Republicana i la Crida. Les formacions sospitaven que la contractació de Cáceres com a assessor de Morell en l'àrea de feminisme, benestar animal i participació suposava un conflicte d'interessos amb el codi ètic de l'Ajuntament. De moment, des de l'equip de govern no han volgut fer declaracions sobre aquest informe.
El dia ens deixa altres notícies. La coordinadora per la consulta del 6 d'octubre vol que aquell diumenge els ciutadans de Sabadell diguin si volen tenir monarquia o república.
I per saber-ho instal·laran 30 punts de votació a peu de carrer, com a mínim un per barri, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Tindran dret a participar-hi tots els majors de 16 anys. Isidre Soler, membre de la coordinadora, explica per què es fa la consulta.
Ho fem, tal com deia, s'han fet en d'altres ciutats de Catalunya i l'estat espanyol, però pensem que és un moment important en què la gent pugui també opinar, pugui decidir si prefereix un règim o un altre, no? I a més en un moment on el règim monàrquic, la monarquia, l'espanyola en concret, és una monarquia totalment desprestigiada, una monarquia doncs, que sabem que està al costat del règim més reaccionaris i dels poders més reaccionaris de l'estat espanyol i que a més ha tingut un paper lamentable en tot el procés de Catalunya.
Fins al 6 d'octubre es faran diferents actes de difusió, entre els quals es compta una moció al ple de l'Ajuntament el pròxim dimarts per a que doni suport o no a la consulta. Des de la coordinadora esperen que el consistori s'hi sumi.
El cementiri municipal tindrà 220 nínxols més.
És una de les actuacions que es faran amb el programa d'inversions pels pròxims dos anys. La Junta de Govern ha aprovat avui la construcció dels nínxols que formen part de la tercera fase d'ampliació de l'espai central del cementiri. L'obra, que és previst que s'allargui durant 4 mesos i mig, té un pressupost previst de 217.000 euros.
En cultura, aquest cap de setmana s'estrena a la Sala La Bàscula l'obra Revisió Anual. Es tracta d'una obra compte de la companyia Tatxa, que és la resident d'aquesta instal·lació.
És comèdia costumista amb dosis de nostàlgia, dolçor i complicitat. Té una escenografia minimalista pel que fa a l'argument. L'actriu Núria Puigmartí explica al programa al matí què els passa, a més de l'infermera, a la Glòria, la Rosaura i la Remei.
Es troben en aquesta consulta, però com que la doctora triga en arribar, doncs elles comencen a establir una conversa. Es coneixen i cada una va explicant la seva experiència vital, que és molt diferent. Una d'elles és separada, l'altra soltera, l'altra és vídua. I a partir d'aquí, i a partir de cada experiència, doncs, bueno, cada personatge va fent la seva evolució i el seu enriquiment.
Tot i que ja l'havien representat fa dues temporades, avui la companyia farà l'assaig general.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
La tornada a l'escola del Sabadell ha estat regular, 4 punts dels 9 possibles. La tornada a l'escola de l'Hèrcules, bastant pitjor, només 1 de 9. Diumenge, el Rico Pérez pot sonar així.
Sabadell en joc.
Quarta jornada i ja apareixen les urgències. Diumenge, a partir de les 7 de la tarda i en directe des del José Rico Pérez d'Alacant, Hèrcules Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Iker Hernández, jugador del Centre Esport Sabadell i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 nits dels partits.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Parlem ara d'una novetat a Sabadell. Sabeu quantes vegades de mitjana mirem el mòbil al dia? Més de 150. I sabeu que fins a un 46% de les compres que es fan per internet són recollides a la botiga física? Amb això últim, us volem dir que una compra per internet no ha de ser cap impediment per al comerç local. Tot el contrari, només cal fer que el teu negoci tingui presència a internet. I aquí arriba la novetat, sabadellretail.cat, una nova plataforma online perquè el comerç de proximitat pugui mostrar la seva oferta i proposta comercial de productes i serveis als usuaris de Sabadell. I tot pel mitjà més utilitzat per tothom, el WhatsApp. Ara ja no tens excusa. Sabadellretail.cat t'ajuda a posicionar el teu negoci i a treure'n el màxim rendiment. Digitalitzat, i ja saps, els teus clients i el teu negoci a un sol cop de clic. Informa't en el web sabadellretail.cat o truca al 93 713 66 45. Sabadellretail.cat connecta a les botigues.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. A 11 dies de la data límit per investir president del govern espanyol, el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, publica una enquesta que referma la majoria del PSOE, mentre que Unides Podem baixa.
Segons l'enquesta, el PSOE té una intenció de vot del 29,7%, un punt per sobre del 28,7% del 28 d'abril. Unides Podem té un 8%, comptant el suport d'en Comú Podem, molt per sota del 14,3% que va obtenir el PP. Ciutadans i Vox també recularien respecte a les últimes eleccions, segons aquesta enquesta del CIS. Entre els tres partits sumarien un 22%, lluny del 41% de llavors.
Felip VI farà una ronda de consultes dilluns i dimarts de la setmana que ve per explorar les possibilitats d'una hipotètica investidura.
Així ho ha fet públic a través d'un comunicat després de rebre la zarzuela a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. Després de la nova ronda designarà un candidat a la investidura o bé procedirà a la dissolució de les Corts perquè es puguin convocar noves eleccions.
Moren dos germans a Albacete quan el seu cotxe ha estat arrossegat pels aiguats.
Tenien 51 i 61 anys i vivien al municipi de Capdet. Han estat trobats a dins del seu vehicle que havia volcat en una zona inaccessible per l'acumulació d'aigua a causa dels forts aiguats a la zona.
I a València i Alacant, alerta vermella per la previsió de pluges torrencials.
Torrencials en alguns punts de la comunitat. S'han arribat a registrar fins a 191 litres per metre quadrat. Un temporal que ha obligat a suspendre les classes en una norantena de municipis. Uns 250.000 alumnes no han anat avui a escola.
I el presumpte autor de la mort d'una noia en un local d'oci nocturn del Port Olímpic de Barcelona s'ha entregat al jutge acompanyat del seu advocat. L'acusat ha ingressat a presó després de declarar davant del jutge. Els fets van tenir lloc, recordem, la matinada del 4 de desembre quan a la jove li van robar el mòbil. Els vigilants de seguretat del local el van recuperar i li van retornar, però un dels presumptes autors del furt els va apunyalar a tots dos. La noia de 26 anys i veïna del Vendrell va morir mentre que el vigilant va resultar ferit. Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell buscarà diumenge forgant la ferida d'un Hèrcules que ha començat amb mal peu la Lliga i de retruc acabar amb dues històriques ratxes negatives. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els herculans sumen només un punt de nou possibles, però el seu estadi, el José Rico Pérez, és un camp maleït pel Sabadell.
El centre d'esports només ha guanyat una vegada i ni tan sols va ser contra l'Hèrcules, sinó contra l'Alicante. Contra els herculans són 2 empats i 12 derrotes, les últimes 7 de forma consecutiva. Per l'atacant arlequinat Néstor Querol, millor trobar-se un Hèrcules ferit que no pas en ratxa.
Està clar que millor pillar-los en un mal moment que en un bon moment. Això no vol dir que tenim que anar confiats a pensar que ells van a perdre balons, van a crear errors. No crec que tenim que caure en aquest aspecte. Tenim que ser valents, sobretot, i a veure si alguna vegada per totes ja cauen els 3 punts.
A més d'aquesta ratxa al Rico Pérez, hi ha una altra dinàmica a revertir. D'aquí a una setmana, el 19 de setembre, es compliran 20 anys de l'últim cop que el Sabadell va guanyar els seus dos primers partits a domicili de la temporada. En aquella ocasió va ser un 0-1 a Alzira i un 1-2 contra la Grama. Diumenge, a 8:15, els d'Antonio Hidalgo tenen l'oportunitat de canviar el curs de la història després d'haver sumat el primer triomf de la temporada a Bunyol fa un parell de setmanes.
D'altra banda, Sergi, abans d'ahir es va anunciar un acord amb un club de Corea del Sud, el Futbol Club Potencial, perquè col·laborin totes dues entitats.
Sí, i aquest migdia va passat pel programa Hotel Suís per explicar en què consisteix aquest acord al director a Espanya d'aquest Potential, José Creda Pirri, el també director esportiu del Sabadell Nord.
Vam arribar a un acord amb el Centre d'Esports Sabadell i amb el Terrassa també, i bueno, en aquests dies també farem un acord amb altres clubs, i bueno, consisteix en entrenar, en que si ve aquest equip al gener a fer un estat, pugui jugar un partidet, entrenar a la tarda, i també donem la possibilitat de que el nano que sigui d'aquest equip, si vulgui anar a Corea a setmanes de juny, juliol i agost, pugui entrenar ja amb un equip coreà, una potència, i bueno, viure l'experiència, que és molt maca.
Pirri també ha assegurat que en les pròximes setmanes s'ampliarà l'acord amb més clubs catalans.
A segona catalana, els tres equips sabadellencs van arrencar la Lliga de la mateixa forma, amb derrota a casa. El pitjor malparat va ser el filial del Centre d'Esports, primer cué de la temporada, després de caure golejat per 1-4 contra un debutant a la categoria, l'Atlètic Gironella.
I per refer-se de la primera ensopegada, els arlequinats tindran l'oportunitat de sumar els primers punts visitant el camp d'un altre ascendit, la Torreta, aquest diumenge. En tot cas, el tècnic del filial, Nacor Bueno, demana calma en cas que la victòria no arribi aviat.
Si por desgracia no sacamos nada positivo en Torreta, después hay otro partido, y no ofuscarse. De esta, no sé, yo he vivido 200.000, ¿sabes? Entonces al final es intentar hacérselo ver a los chavales que son muy jóvenes, como siempre hemos dicho, un equipo muy nuevo que tenemos que intentar cuadrar lo antes posible, pero que para nada, para nada hay que ver fantasmas, porque aparte que quedan 32, esto no deja de ser más que un juego y es fútbol.
Diumenge a les 12 arrencarà el duel al camp de la Torreta. El dia abans, dissabte, serà el torn tant per al Tibidabo com per la Sabadellenca. Els de Torre Romeu no van poder engegar la temporada del retorn a la categoria amb un triomf perdent per 2-3 davant el Calaf. En aquesta segona jornada es toparan amb un rival rocós al Torelló. Jesús Díaz Vaquero és el tècnic blanc i vermell.
Han dicho que tiene un buen bloque, a lo mejor no tiene jugadores así a nivel individual que destacar, lo vieron como un buen bloque, bien trabajado, defensivamente fuertes y bueno, mira, le sorprendió al Sanquirse que se llevaron un punto de allí, que es un campo muy complicado.
El Torelló Tibidabo arrencarà dissabte a les 4 i 3 hores després serà el torn de la Sabadellenca precisament contra el Butxí dels de Torre Romeu, a la primera jornada, el Calaf. Els taronges van cedir per 0-1 contra les franqueses en l'estrena de la nova gespa del municipal de la Creu. Malgrat la derrota, el tècnic de l'equip, Jesús Rueda Betis, creu que els triomfs acabaran arribant si es manté la línia.
Primero de todo, que no hay que pensar que vamos a perder. El equipo va a salir a ganar en todos los partidos y presión ninguna. La verdad que como el equipo jugó ayer, la actitud que tuvo y todos los 90 minutos, tener al equipo contrario ahí encerrado, yo creo que es la línea a seguir y presión ninguna.
Recordem horari que la Sabadellenca dissabte a les 7 de la tarda.
Aquest migdia, segon hotel suís de la temporada i segon convidat d'excepció, Sergi Cabanes, flamant subcampió del món amb la selecció espanyola de waterpolo i jugador franquícia del club, ha passat revista a Ràdio Sabadell.
Cabanes té clar quin és el gran objectiu amb Espanya aquesta temporada, lluitar per les medalles en els Jocs Olímpics de Tòquio. Abans, però, haurà de pugnar per estar entre els seleccionats. Només són convocats 11 homes i no 13, com en el Mundial. El jugador del club, això sí, estarà ben concentrat primer amb el nou projecte del club, un projecte segura que l'il·lusiona tant o més que el repte amb la selecció. L'Astralpool aspira a cotes altes, però Cabanes té una visió realista.
Tu has de saber els teus... Quin és el teu objectiu d'aquesta... Saps que el Barcelona està a un altre nivell, però l'objectiu és entrar a Champions. Llavors, un cop has entrat a Champions, pots començar a somiar. Hem aconseguit aquest títol de Lliga que tant es resisteix. No, jo dic, si estàs amb els peus a terra, dius... Pues, bueno, quan ens toqui ells ho donarem tot, òbviament, però nosaltres anem a la nostra lliga, és per cada segons.
Encara en waterpolo, avui s'ha confirmat que Callong acollirà les semifinals i la final de la Supercopa d'Espanya femenina el 25 i el 28 de setembre.
Els debuts de l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell arrencaran a l'hora aquest dissabte a les 6. Els dos equips estan cridats a lluitar per la part alta de la classificació de la segona B de futbol sala i aquest primer test servirà per calibrar forces, especialment en els nedadors.
El renovat projecte liderat per Borja Burgos es toparà amb un os dur d'arrossegar per encetar el campionat. La visita al Bellsport l'Hospitalet, un dels conjunts a priori més forts de la categoria. Amb dos equips es van enfrontar fa uns dies en un amistós de pretemporada amb derrota del club per 4-3. Per Borja Burgos, però, tan sols va ser una primera presa de contacte que poc tindrà a veure amb el duel d'aquest dissabte.
Segur que serà un partit complicat, sí que és el que vam jugar aquest cap de setmana contra ells, un dels amistosos, i ens ha anat molt bé per conèixer una miqueta d'informació sobre el rival, de què ens podem esperar el cap de setmana, però bueno, segur que també no té res a veure un partit de competició que un amistós, i bueno, esperem que sigui un partit molt complicat, com vam parlar i com segueixo estant convençut de que Hosti estarà a la zona alta aquest any lluitant per playoff, i bueno, per nosaltres ha de ser un rival directe per aquestes aspiracions.
A Can Colapi, en canvi, tot fa indicar que la Pia tindrà un test menys exigent rebent el Barceloneta, que la darrera campanya es va salvar amb l'aigua al coll. Els escolapis, però, tampoc venen de fer la pretemporada somiada. Els últims dies, a més, han estat marcats per la marxa d'una figura tan icònica com Llorenç Tarrés, que va ser homenatjat el passat dissabte. Recordem horaris, Pia Barceloneta i Bellsport Club, primera jornada de Lliga, dissabte a les 6 de la tarda.
Anem amb notícies amb un format més breu, però no deixem el futbol sala. Un pavelló del nord ple a vessar va ser testimoni de la fi de l'hegemonia del Barça a la Copa Catalunya.
Després de 6 títols consecutius, el Barça va caure contra la Indústria Santa Coloma per 4-3. El president de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc Joan Soteres, espera que s'organitzin més esdeveniments a la ciutat.
L'important és que Sabadell té un marc incomparable com aquest pavelló del nord. Nosaltres aquí, ja, des que soc president, ja hem portat la selecció catalana, ara hi portem la final de la Copa Catalunya, i bueno, com que Sabadell ens acull molt bé, Sabadell ens tracta molt bé, doncs evidentment intentarem portar més vegades i més coses.
A la final femenina, el Penyesplugues de primera va golejar per 0-4 l'Eixample de segona.
Iker Pajares cau a les primeres de canvi a l'Open de Nantes d'Esquaix.
En tot el desgast acumulat després de jugar fa pocs dies a Xangai, el sabadellenc va perdre en primera ronda contra el número 48 del món, Youssef Ibrahim, per 10-12 i 9-11.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 12 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.